Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. L'Audiència Provincial condemna a 14 anys i mig de presó el principal responsable de la macroestafa immobiliària Lujo Casa, Carlos García Roldán, conegut com el Charlie, i a 9 anys el seu soci, Miquele Pilato. L'Audiència considera provat que varen crear un pla per captar fons de manera massiva per construir una trentena de promocions immobiliàries que no es varen executar mai. És l'estafa immobiliària més gran mai comesa a les Balears, que afecta més de 200 persones. Avui, la Fiscalia podria demanar l'ingrés a presó provisional pels condemnats fins que la sentència sigui ferma. Divendres, dia de 9 de desembre. I avui també són notícia les irregularitats detectades dins l'Ajuntament de Deià.
El consistori ha detectat errors en les nòmines del seu exsecretari, que era personal interí, i en processos de contractació i de justificació de subvencions. Aquesta situació, assegura el batlle Joan Ripoll, implicarà que ara hagin de retornar dobles a altres administracions.
A partir de setembre van començar a gretar i van trobar coses que no estaven ben dites. La precarietat en el final la tenim tot, i quan té una persona que te diu que això està bé però no està bé, tu no ho saps. I al final portes a fer una auditoria per depurar responsabilitats i saber el que ha passat i que no torni a passar per mai més.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja és persona no grata de Palma.
Ho ha aprovat l'Ajuntament amb els vots de PP i de Vots, de qui partia la iniciativa. L'oposició ja ha votat en contra i afirma que la proposta és una cortina de fum per tapar els negocis de PP i Vots en el sector immobiliari.
Aquesta declaració arriba enmig dels presumptes casos de corrupció i les denúncies internes per assetjament sexual contra exdirigents socialistes, i justament en aquest escenari avui es reuneixen el Partit Socialista i Sumar.
Dirigents de les dues formacions es troben per abordar els suposats escàndols que esquitxen al partit de Pedro Sánchez. La reunió arriba arran de les exigències dels de Yolanda Díaz, que esperen una resposta contundent del seu soci de govern per conduir la relació.
I avui també és notícia la incidència de la grip a les Balears, que augmenta fins a situar-se en 75 casos per cada 100.000 habitants.
Un increment lleuger de la setmana passada respecte de l'anterior, quan la taxa era de 65 casos per 100.000 habitants, un fet que tensa cada dia més els hospitals i els centres de salut de les Balears. Per això el sindicat d'infermeria SATSE demana a l'administració que contracti més personal.
En parlarem a les 8:30 amb Rocío Amésaga, que és la subdirectora d'Hospitals Tot en el dia en què ens arriben dues novetats des de Brussel·les. D'una banda, els líders de la Unió Europea han acordat ajudar Ucraïna amb 90.000 milions d'euros.
We will provide a loan backed by the European Union budget. This will...
Així ho confirmava aquesta matinada el president del Consell Europeu, Antonio Costa, que assegura també que els fons no s'agafaran dels actius russos congelats. I de l'altra, s'ha posposat fins al mes de gener l'acord amb Mercosur.
Així ho ha comunicat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a nit als caps d'estat i de govern reunits a la cimera de Brussel·les. La data exacta en què es tancarà el nou acord encara està en l'aire.
I en els esports, el Mallorca jugarà avui a València el darrer partit de l'any. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell volta tancar l'any 2025 amb una victòria contra un rival directe. El migcampista Manu Morlanes, que arrossegava molèsties, entrar finalment a la convocatòria. El Mallorca suma de 7 punts a la classificació i el València 2 menys 15 al partit. Començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 7. I Dani Rodríguez abandona finalment el Mallorca. El jugador i el club han arribat a un acord per la rescisió del seu contracte. El futbolista gallec se'n va després de 7 temporades i mitja vestint la camiseta vermella.
I sàpiguem ara amb quin temps acabarà amb la setmana laboral. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui hem començat la jornada tornant la inestabilitat. De fet, al llarg de les primeres hores del dia ja han tingut algunes precipitacions, principalment a punts de Mallorca, també fregant en el cas de les Pitiuses, i en alguns indrets ja hem arribat a assolir uns 18 litres acumulats per metre quadrat, esperant que al llarg de la jornada continuem amb un cel bastant tapat i aquests ruixats de caràcter local també podran continuar. D'altra banda, el vent, en principi, bufarà fluix, però així tot encara podrem arribar a notar qualque redal de maror al mar, molt poca cosa. I pel que fa a la temperatura, notarem pocs canvis en el termòmetre. En general, continuarem amb uns valors més elevats dels que tocaria per un mes de desembre. Ara mateix tenim a Mallorca 12 graus a Lloret, 13 de Llà i 14 a Palma. A Menorca, 16 graus a Cala Morell i 17 a Sant Lluís. I a les Pitiuses, 13 graus a Cala Jondal i 14 a Sant Llorenç.
I d'obre són temperatures d'ara quan són les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanillas, Caterina Bany i Cristina Bausà, començar.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I ho fem amb les novetats. En el cas Lujo Casa, l'Audiència Provincial ha condemnat a 14 anys i mig de presó el principal responsable d'aquesta macroestafa immobiliària, Carlos García Roldán, i a 9 el seu soci, Miquel Epilato. També hauran de pagar una indemnització de més de 2 milions d'euros a un centenar de perjudicats. Avui, la Fiscalia podria sol·licitar-ne l'ingrés a presó provisional pels acusats fins que la sentència sigui ferma.
Entenen que hi pot haver risc de fugida. Recordem que el cervell de l'operació havia fugit de l'Estat i va ser arrestat l'any 2019 a Colòmbia, on s'amagava. Ara tenen 10 dies per presentar recursos d'apel·lació contra la resolució judicial. Se'ls acusa d'estafa agreujada, pertinença a grup criminal i blanqueig de capitals, en considerar provat que varen crear un pla per a una captació massiva de fons per construir una trentena de promocions immobiliàries que no es varen executar mai. A Charlie també se li imputa un delicte d'insolvència punible. Per altra banda, el tribunal ha condemnat el suposat constructor de la trama a 4 anys de presó i ha absolt els 3 testaferros del grup.
La sentència recull que mai no es varen arribar a obtenir llicències d'obra nova ni avals bancaris o assegurances, així com tampoc no s'havien ingressat els doblers recaptats en comptes separats.
De fet, apunten que tot era una façana per tal de donar aparença de seriositat en aquesta estafa immobiliària. Tenien oficines obertes al públic, publicitat en portals immobiliaris i cartells en solars que varen fer confiar als compradors, qui arribaren a ingressar entre 5.000 i 100.000 euros com a avançament per ser propietaris d'un immoble. Recordem que va deixar 230 afectats per promocions fantasmes arreu de Mallorca entre el 2015 i 2016 i un frau de més de 3 milions d'euros.
I l'Ajuntament de Deià, Mallorca, ha descobert irregularitats en les nòmines del seu exsecretari, que era personal interí, Ros, també en processos de contractació i de justificació de subvencions. Aquesta situació, assegura el consistori, implicarà que ara hagin de retornar doblers a altres administracions.
De moment no saben quina quantitat hauran de bona, però sí que adverteixen que s'haurà de prioritzar la despesa i executar uns pressupostos més ajustats en els pròxims anys. Segons el batle de Deià, Joan Ripoll, aquesta situació es va destapar fa uns mesos quan una nova secretària municipal habilitada ocupa la plaça després d'anys de diversos interins en aquest càrrec. Són declaracions de l'ecosobiranista en el ple que va tenir lloc a Hora Baixa.
A partir de setembre van començar a gretar i van trobar coses que no estaven ben fetes. La precarietat en el final la tenim tots, i quan té una persona que te diu que això està bé però no està bé, tu no ho saps. I al final portes a fer una auditoria per depurar responsabilitats i saber el que ha passat i que no torni a passar primer més.
Ripoll explica que les irregularitats es remunten al 2023, quan, com dèiem, hi havia un secretari interí. Amb aquest escenari, un dels principals desafiaments de l'Ajuntament és acabar amb la temporalitat del personal del consistori. En un comunicat han assegurat que aquest fet suposa una pèrdua de professionalitat durant el temps d'adaptació i, a més, és una de les qüestions que han retardat, diuen, la comptabilitat de la institució municipal durant els darrers 3 anys.
I encara de la política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja és persona non grata de Palma. Ho ha aprovat l'Ajuntament amb els vots del Partit Popular i de Vox, de qui partia la iniciativa i que, a més, demana que el president dimiteixi i que convoqui eleccions. L'oposició hi ha votat en contra i afirma que la proposta és una cortina de fum per tapar els negocis de PP i Vox en el sector immobiliari.
Per al portaveu de Vots a Cort, Fulgencio Coll, el president espanyol vol destruir la democràcia. També remarca que el president del govern central ha abandonat els palmesans en el tema d'habitatge. Per al portaveu de Cort, Llorenç Bausà, hi ha prou motius per declarar Pedro Sánchez persona non grata.
Que el presidente del gobierno en Palma y de una forma clara ha dejado de apoyar y ha creado, por lo tanto, con su legislación y la falta de inversión, el problema de la vivienda.
Nosotros entendemos que una persona en la cual lleva en su día a día una gestión que pone de manifiesto el menosprecio a la ciudadanía de Palma tiene hechos suficientes como para declarar a la persona no grata de esta ciudad.
La moció ha generat indignació entre els partits de l'oposició. Els socialistes consideren la declaració un atac a la democràcia. Xisco Ducros.
Nos parece una vergüenza que lleven a cabo esta moción, una moción que además consideramos que es ilegal, porque así lo ha dicho el Tribunal Supremo, y desde el Partido Socialista lo tenemos que decir alto y claro. Estamos hartos que la derecha en este país retuerza las normas para imponernos sus costumbres.
Més per Palma i Podem també han criticat la moció de Vox i hi han votat en contra. Són Neus Trullol i Lucía Muñoz.
Des de Més per Palma, nosaltres no farem seguidisme d'aquest espectacle de Vox i el Partit Popular, que duen aquí mocions que no tenen res a veure amb els problemes reals que tenen els veïnats de Palma. Nosaltres ens centrem en l'habitatge, en el canvi climàtic, en la mobilitat.
Proponer a una persona para que sea una persona non grata en la ciudad debería ser por una cuestión moral y de derechos humanos en la que estemos todos de acuerdo.
És la primera vegada que Palma utilitza aquesta fórmula simbòlica per declarar una persona indesitjable a la ciutat i la segona vegada que l'actual president del govern, Pedro Sánchez, ha declarat persona non grata. El passat dia 27 de novembre ho va ser per l'Ajuntament d'Albacete. No ha estat l'únic cap de l'executiu central que ha rebut aquesta distinció. Ja el 1995, Felanich va reprovar el popular José María Aznar i Pontevedra va fer el mateix amb el seu successor, Mariano Rajoy, el 2016.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
I aquesta declaració arriba enmig dels presumptes casos de corrupció i les denúncies internes per assetjament sexual contra exdirigents socialistes. Precisament, avui hi ha una cita política destacada cara a cara entre el Partit Socialista i Sumar per abordar els suposats escàndols que esquitxen el partit de Pedro Sánchez. Reunió que arriba arran de les exigències dels de Yolanda Díaz, que esperen una resposta contundent del seu soci de govern per reconduir la relació. Una confiança de Sumar envers els socialistes que ha quedat malmesa pels darrers casos de suposada corrupció, sobretot arran de l'entrada a la presó de l'exsecretari d'organització del PSOE Santos Cerdán en el marc del cas Coldo. Recordem que Sumar ha exigit una remodelació urgent de l'executiu espanyol. De fet, han denunciat l'immobilisme dels socialistes davant tots aquests casos. La d'avui és la segona reunió que mantenen amb dos partits per revisar l'acord de governabilitat. La primera va ser el juliol, després de l'ingrés a la presó de Cerdán. De moment no han transcendit ni el lloc ni l'hora, però ja sabem que hi participarà la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torró, de la banda de Sumar, es desconeix el nom dels representants.
I a l'espera del que pugui passar avui en aquesta trobada, el president espanyol Pedro Sánchez ha reconegut divergències amb els socis de Sumar.
Pese a esas discrepancias, yo creo que hay muchas cosas que nos unen al Partido Socialista y a Sumar.
I el dirigent d'Esquerra Unida i diputat al Congrés, Toni Valero, deia això.
Y cuando salgamos de esa reunión, pasaremos y cruzaremos el siguiente puente cuando lleguemos a ese río. Pero ahora mismo estamos en el punto fundamental, y es que el Partido Socialista se tiene que poner a la altura de la crisis que ha surgido en su seno.
Mentrestant, els populars ho tenen clar. Alicia García, portaveu del PP al Senat, assegura que Sánchez no fa cap pas endavant per millorar la desfeta en el si de la formació que encapçala.
Hace muchas simulaciones, amenaza con rupturas falsas, pero luego quedan en nada porque sabe que fuera del gobierno hace mucho frío.
Els casos d'assetjament sexual del PSOE han despert tota una llau de denúncies que traspassen les files socialistes i ja afecten també altres partits com Partit Popular i Vox. Ara la jutgessa investiga el batlle del PP de Xèrica Castelló per dos delictes d'agressió sexual a dos menors d'edat. I aquesta trobada d'avui entre el Partit Socialista i Sumar es produeix el mateix dia que acaba la campanya electoral a Extremadura.
Els candidats a la presidència de la Junta fan els darrers mítings acompanyats pels líders nacionals dels seus partits. Els comicis autonòmics que ja eren haver d'avançar per la manca d'acord entre PP i Vot en els pressupostos estan convocats per a diumenge. Uns comicis que s'han llegit en clau estatal enfronten els candidats del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, Maria Guardiola del PP, Òscar Fernández de Vots i d'Unides per Extremadura, Irene de Miguel. Segons les enquestes publicades fins ara, les eleccions tindrien el pitjor resultat per als socialistes dels darrers anys.
A més, es tracta d'uns comicis comicis autonòmics que estan marcats per una polèmica desfermada en les darreres hores. La Guàrdia Civil investiga un possible robatori de vots per Correus. Correus ja ha confirmat aquest robatori de 124 sobres amb els vots per correu a la seva oficina de Fuente de Cantos, així com de 14.000 euros. En efectiu, el PP sospita que podria ser una maniobra per alterar els resultats de diumenge. Alicia García és la portaveu del PP al Senat.
Extremadamente grave lo que está pasando en Extremadura. Muy grave. Es el robo de votos en oficinas de correos, votos ya emitidos. Eso es robar a los ciudadanos un derecho fundamental. Es robar la democracia.
El PP demana a Interior que obri una investigació i el Partit Socialista ho atribueix a una conspiranoia trumpista.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Aquestes festes brindem junts amb el gust de la nostra terra. Denominació d'origen Pla i Llevant, un vi que du la passió de la nostra gent i el caràcter de les nostres vinyes. Un brindis per allò que som i per tot el que compartim. D.O. Pla i Llevant et desitja unes bones festes, amb el suport del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Ho destacàvem als titulars. La incidència de la grip a les Balears augmenta fins a situar-se en 75 casos per cada 100.000 habitants. Un increment lleuger de la setmana passada respecte de l'anterior, quan la taxa era de 65 casos per cada 100.000 habitants. Un fet que tensa cada dia més els hospitals i els centres de salut de les Balears a l'espera que la setmana que ve s'assoleixi el pic màxim.
Davant aquesta situació, el sindicat d'infermeria SATSE demana a l'administració que contracti més personal perquè en aquests moments les ràtios de malalts a les àrees d'hospitalització són molt elevades i els infermers no donen a l'abast. Així ho explica Víctor Zainos, portaveu de SATSE.
La pressió assistencial, lògicament, augmenta. No? Les infermeres estan sobresaturades amb uns ràtios entre 36 i 40 malalts els vespres i només dues infermeres per unitat d'hospitalització.
Aquesta situació és, segons SATSE, especialment greu en alguns centres.
L'Hospital de Sant Jacques i Joan Marc tenen el pitjor ràtio de totes les Balears d'infermeres en hospitalització. No tenen el ràtio que tenen, que ja han augmentat en un altre hospital. I això és la reivindicació que tenim quan jo som delegat de Sant Jacques, de la Cinta de Sant Jacques, i fa temps que estan fent aquesta reivindicació.
Per Illes, Eivissa registra la incidència més elevada amb més de 103 casos per cada 100.000 habitants, seguida de Menorca i de Mallorca. Formentera presenta les xifres més baixes. Davant el previsible augment de casos, el Servei de Salut ha activat un pla de contingència amb més de 200 llits hospitalaris. Aquesta setmana, Son Espases ja ha obert 8 llits addicionals i el pròxim 29 de desembre els hospitals Sant Joan de Déu de Palma i d'Inca n'activaran 25 més.
I el Ministeri de Sanitat es reuneix avui amb 5 sindicats sanitaris, entre els quals no hi ha la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics, per traslladar-los al text de l'esborrany de l'Estatut Marc amb les millores que varen pactar dilluns.
D'aquesta reunió i també del nou test que els hi presentin avui depèn si es manté la vaga indefinida del conjunt de treballadors del Servei Nacional de Salut convocada a partir de dia 27 de gener. Recordem que dilluns varen pactar incorporar la jornada de treball de 35 hores, la jubilació parcial i anticipada i també el reconeixement retributiu d'acord al nou model de classificació.
Són ara les 7 i 18 minuts. I ens atem la plana turística. El Consell de Mallorca ajorna la convocatòria de places turístiques que havia de començar aquest dissabte per evitar més errades. La institució ha decidit suspendre de manera momentània l'inici del procés d'adjudicació per garantir que el procediment sigui més fiable i més segur per evitar nous errors tècnics en la tramitació de les sol·licituds.
La Junta Rectora del Consorci de la Borsa de Places d'Allotjament Turístic ja no ha aprovat definitivament. Segons el Consell, es fa feina en aquests moments per dissenyar un sistema tecnològic molt més potent que garanteixi, de fet, la igualtat d'oportunitats a tots els aspirants. Recordem que en els darrers mesos hi ha hagut diversos intents d'adjudicar places turístiques a Mallorca que s'han vist afectats pels problemes tècnics i també col·lapsats pel sistema informàtic durant la presentació de sol·licituds. El sistema basat en la concurrència competitiva es va saturar en múltiples ocasions, especialment pel gran volum de peticions rebudes en poc temps, una situació que va generar reclamacions i també queixes.
D'aquesta qüestió ha parlat la patronal d'habitatges turístics Aptur, que ha qualificat d'escandalosa i d'injustificable la decisió del Consell de Mallorca d'ajornar la convocatòria. Aptur denuncia que aquesta decisió torna a deixar el sector del lloguer vacacional fora de joc i en una situació d'incertesa total després de mesos d'espera d'una convocatòria que s'havia anunciat com a imminent. Maria Gibert és la gerenta de l'associació Aptur.
Entenem que és un greuge inadmissible, especialment si tenim en compte que la convocatòria de setembre va funcionar per hotels i places de béns d'interès cultural i la nostra no va funcionar. Per tant, mos plantam a una segona convocatòria suspesa i sense cap plaça adjudicada d'aquestes que s'han anat donat de baixa des d'abril.
I els aeroports de les Balears operaran més de 8.500 vols aquest Nadal entre avui, dia 19 de desembre, i dia 7 de gener. Això és un 8% més que l'any passat, el 2024.
Si ho confirmen les dades d'AENA, el dia més vols a les illes serà, de fet, aquest mateix dissabte, amb un total de 496 vols, i el dia amb menys moviments serà el dia de Nadal, dia 25 de desembre. A més del total de vols durant aquestes dues setmanes i mitja, uns 5.700 són nacionals i 2.800 internacionals.
I això quan hem sabut que incrementen un 11% les reserves hoteleres a Palma per aquestes festes de Nadal. Segons les dades de la plataforma SiteMinder, les estades entre el 24 de desembre i dia 7 de gener situen Palma com la segona ciutat amb més creixement de reserves, un 6% més que la mitjana espanyola. Ha crescut l'economia espanyola durant aquest 2025, ho ha fet un 3,2% al tercer trimestre, cosa que en confirma la moderació econòmica malgrat un altre estiu de rècords. És el que apunta l'informe de l'evolució econòmica elaborat per la CAE. Mallorca lidera de nou el creixement, Balear seguida d'Eivissa i de Formentera, mentre que Menorca ha registrat un impuls d'un 2,8%, tot i que aquesta darrera és l'única que puja de ritme respecte del trimestre anterior.
De fet, la gran patronal ho té ben clar, tots els rècords turístics, tant pel que fa a les arribades com despeses i també pernoctacions i la plena ocupació laboral a l'arxipèlag, que l'economia balear mostra signes d'esgotament. El dinamisme balear toca, per tant, sostre i davant de tot això no es pot mantenir la competitivitat en un context de preus a l'alça. La presidenta Carmen Planas manté que la sortida ha de ser estructural i que s'ha d'incrementar la competitivitat.
Pese al dinamismo de su economía, Baleares suma los signos de agotamiento de una estrategia de crecimiento intensiva basada en la acumulación de factores productivos. Como en 2024, la economía vuelve a perder intensidad en plena temporada pese al récord de visitantes. En este contexto, la productividad debe convertirse en la prioridad de nuestra agenda económica.
I en aquest context, Comissions Obreres situa el sou mitjà necessari per viure dignament a Eivissa i Formentera. En atenció, 3.500 euros és el més alt de tot l'arxipèlag, segons les estimacions que fa aquest sindicat, Helena Gregori.
Es troba també a quasi 1.000 euros de diferència respecte al de Mallorca, xifrat en els 2.500 euros mensuals. Els menorquins i formenterers necessitarien 2.250 euros i 3.472 euros, respectivament, per passar el mes. Maria dels Àngels Aguiló és secretària d'Ocupació de Comissions Obreres.
La negociació col·lectiva no és l'única eina que tenim i no és suficient per arribar a augmentar tot aquest escaló que han de pujar per poder arribar en aquest salari de referència i cobrir totes aquestes necessitats que tenim.
El sindicat determina que els salaris haurien d'haver pujat un 14%, la majoria dels salaris destina a habitatge, un 57% a les illes, i en el cas d'Eivissa és d'un 66%.
I precisament parlant de les conseqüències de la crisi de l'habitatge, el jutjat manté per avui el desnonament d'una família en un pis del carrer de Lo. Es tracta d'una dona de 59 anys, la seva germana amb discapacitat física i el seu pare de 87 anys.
La família confia, però, que el llançament es pugui ajornar i pugui tenir més temps per cercar una alternativa d'habitatge. El propietari fa un any els va anunciar que necessitava el pis i que no els renovaria el contracte de lloguer. De fet, els elevats preus del mercat, però, els fan impossible trobar un altre lloc on anar a viure i el jutge els ha citat avui mateix per desnonar-los. Les administracions cerquen a contrarrellotge alguna solució per a aquesta família, però a hores d'ara no n'hi ha cap. Carmen Reinés és la consellera de Benestar Social i Família.
Però, malauradament, el que ens trobem és amb una dificultat per disposar de vivenda social a Menorca. I aquesta mancança és una realitat que limita molt es poder donar una sortida ràpida amb aquestes situacions. I en el cas d'aquesta família també s'ha de tenir en compte que hi ha una persona en cadira de rodes amb una discapacitat reconeguda, i això fa que el recurs que necessiten hagi de complir unes condicions molt concretes.
Viuen en un cinquè pis, tot i que reconeixen que l'immoble no està habilitat adequadament, prefereixen poder-hi estar abans de quedar al carrer. Avui, a partir de les 8, es manté la convocatòria ciutadana per aturar el desnonament.
I en un altre municipi, el Gai de Mallorca, l'Ajuntament cedirà sòl a l'Ibavi per fer habitatge públic. Fa més de 30 anys que no hi ha cap promoció al municipi, on s'ha incrementat la demanda els darrers anys per la proximitat a Palma. S'hi construiran un mínim d'entre 15 i 20 habitatges en règim de lloguer social. Margarida de Fullanes, la Ballassa del Gaida.
Avui en dia tenim una realitat que és aquesta manca d'habitatge, principalment per joves, i el que no volem des de l'Ajuntament i des de l'equip de govern és que els joves del municipi s'hagin de traslladar a viure a d'altres municipis, a d'altres pobles.
I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, confirma que s'ajorna fins al mes de gener l'acord amb Mercosur. Així va comunicar a nit als caps d'estat i de govern reunits a la cimera de Brussel·les. Efectes pràctics. La signatura de l'entesa de lliure comerç entre la Unió Europea i Mercosur serà l'any que ve i no aquest diumenge, tal com s'havia previst de manera inicial. Tot plegat mentre milers de pagesos d'arreu d'Europa han bloquejat els carrers de Brussel·les per protestar contra l'acord de la Unió Europea amb Mercosur i demanen que no es retallin els ajuts de la política agrària comuna.
La pretensió de l'Argentina, també del Brasil, l'Uruguai i Paraguai, és de fet col·locar al mercat europeu carn de vedella, també sucre i arròs, en un preu més barat que els europeus perquè els costos de producció siguin inferiors. Entre les organitzacions agràries que s'hi han manifestat en contra hi ha ASAJA, cooperatives agroalimentàries, així ha explicat Jerònia Bonafa, representant de cooperatives de les Illes, que implica aquest acord.
Entraran productes alimentaris i nosaltres jugam en desavantatge perquè ens faran una competència perquè el produeixen amb uns altres drets laborals i amb unes altres normes mediambientals i fitosanitaris també, que no són les mateixes que s'exigeix a la Unió Europea.
I qui s'ha manifestat en aquest mateix sentit ho ha fet des de Brussel·les, és el president de SAJA en l'àmbit estatal, Pedro Barato. Són declaracions a Televisió Espanyola.
No se nos puede pedir hacer más cosas con menos dinero. No se nos puede pedir más sacrificios con terceros países cuando no existe la reciprocidad. Yo creo que el campo europeo vuelve a decir basta. Creo que están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Están poniendo en riesgo la política agrícola común, que es la única que queda.
Arran del futur acord amb els països de Mercosur es fan evidents els esforços que han de fer els productors locals per donar sortida a la producció. Amb aquesta finalitat, el govern ha obert el termini d'una nova convocatòria d'IBEX Posa Local. És un programa per fer més competitiu el producte local fet a les Illes. Està destinat a les petites i mitjanes empreses perquè els seus espais expositius siguin més atractius.
I els espais, els establiments que ja s'han beneficiat, asseguren que els seus clients ja han notat la diferència. Aquest és el cas d'una fusta de Manacor, així ho explica una de les propietàries, Maria Antònia Drobé.
S'abans i després, una meravella. És a dir, ja si mateix abans havia fet una feina prèvia de que no fos un desastre, però tot el que ve a partir d'ara, uau, quin canvi, no sabia que teníeu això aquí.
I
ara és el moment de fer un cop d'ull al que destaca la premsa. Avui començam amb l'editada a les Illes, a Mallorca. La imatge són els vellaombres talats a Sa Calatrava.
Així és, de fet, és la imatge del dia dels diaris de Mallorca. Per altra banda, però, Última Hora titula que el cervell de l'estafa de Lujo Casa acaba condemnat a 14 anys de presó, tal com vos hem avançat aquí a l'informatiu matí. Diario de Mallorca, per la seva banda, obre amb la declaració a Palma de Pedro Sánchez com a persona non grata a una proposta de Vox i que secunda també el Partit Popular. La formació d'Abascal és també protagonista als digitals. Mallorca Diario entrevista a un conseller del Consell de Mallorca, Pilar Amate, que parla de comerç. Ok, Baleares diu que una diputada d'aquest partit, Patricia de las Heras, denuncia assetjament i masclisme per part de Iago Negueruela. Després explica que això és el que, segons ella, es destila de les seves intervencions al Parlament. I l'Ara Balears anuncia que una escola de negocis privada prepara graus universitaris a Mallorca. Ja les pitiuses, llegim, parlam d'habitatge perquè tornen els titulars del Don Pepe. El periòdico explica que un informe tècnic el considera rehabilitable i xifra la reforma que s'hi hauria de fer en prop de 4 milions d'euros. El diari es cursa i diu que reallotjar-lo costaria 3,7 milions. El Menorca també parla de cases, titula que ja hi ha 7.500 habitatges allà que són propietaris d'estrangers.
I són ara les 7:30, repassam les notícies més destacades d'aquest matí de divendres. L'Audiència Provincial condemna a 14 anys i mig de presó el principal responsable de la macroestafa immobiliària Lujo Casa, Carlos García Roldán, conegut com el Charlie, i a 9 anys el seu soci, Michele Pilato.
El tribunal considera aprovat que varen crear un pla per captar fons de manera massiva per construir una trentena de promocions immobiliàries que no es varen executar mai. És l'estafa immobiliària més gran com és a les Balears, que afecta més de 200 persones. Avui la Fiscalia podria sol·licitar l'ingrés de presó provisional pels condemnats fins que la sentència sigui ferma.
I l'Ajuntament de Deià ha detectat irregularitats en les nòmines del seu exsecretari i errors en processos de contractació de justificació de subvencions.
Per això faran una auditoria interna. Aquesta situació, assegura el batle Joan Ripoll, implicarà que hagin de retornar dobles a altres administracions.
A partir de setembre van començar a gretar i van trobar coses que no estaven ben fetes. Que per claritat en el final la tenim tots, i quan té una persona que te diu que això està bé però no està bé, tu no ho saps. I al final portes a fer una auditoria per depurar responsabilitats i saber el que ha passat i que no torni a passar per mai més.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja és persona non grata de Palma.
Ho ha aprovat l'Ajuntament amb els vots de PP i de Vots, de qui partia la iniciativa. L'oposició hi ha votat en contra i afirma que la proposta és una cortina de fum per tapar els negocis de PP i Vots en el sector immobiliari.
Aquesta declaració arriba enmig dels presumptes casos de corrupció i les denúncies internes per assetjament sexual contra exdirigents socialistes. Justament en aquest escenari avui es reuneixen el Partit Socialista i Sumar.
Es troben per abordar els suposats escàndols que esquitxen el partit de Pedro Sánchez. Sumar espera en una resposta contundent del seu soci de govern per tal de poder reconduir la relació.
I a Mahó, Menorca, avui està previst el desnonament d'una família en un pis del carrer de l'U.
Són una dona de 59 anys, la seva germana amb discapacitat física i el seu pare de 87. La família confia, però, que el llançament es pugui ajornar i puguin tenir més temps per cercar una alternativa d'habitatge. El propietari ja fa un any els va anunciar que necessitava el pis i que no els renovaria el contracte de lloguer.
I avui també es notícia la incidència de la grip a les Balears, que augmenta fins a situar-se en 75 casos per cada 100.000 habitants.
Un increment lleuger respecte de la setmana anterior, quan la taxa era de 65 casos per 100.000 habitants, un fet que tensa cada dia més els hospitals i els centres de salut de les Balears. Per això, el sindicat d'infermeria SATSE demana a l'administració que contracti més personal. Víctor Zainos és el seu portaveu.
I la pressió assistencial, lògicament, augmenta. No? Les infermeres estan sobresaturades, amb uns ràtios entre 36 i 40 malalts, els vespres, i només dues infermeres per unitat d'hospitalització.
En parlarem a les 8:30 en Rocío Amèssaga, que és la subdirectora d'Hospitals, tot en un dia en què ens arriben dues novetats de Brussel·les. D'una banda, els líders de la Unió Europea han acordat ajudar Ucraïna amb 90.000 milions d'euros.
We will provide a loan backed by the European Union budget.
Així ho confirmava el president del Consell Europeu, Antonio Costa, que assegura també que els fons no s'agafaran dels actius russos congelats. I de l'altra, s'ha posposat fins al mes de gener l'acord amb Mercosur.
Així ho ha comunicat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, anit als caps d'estat i de govern reunits a la cimera de Brussel·les. La data exacta en què es tancarà el nou acord encara està en l'aire.
I pel que fa al temps, torna la inestabilitat. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui hem encetat aquest divendres en presència de precipitacions, sobretot en el cas de Mallorca. Per exemple, en el port de Pollença ja hem arribat a fregar els 18 litres per metre quadrat. Al llarg del dia continuarem amb un cel tapat, tant pels núvols com també per la pols en suspensió, i podran repetir aquests ruixats que, en cas de donar-se, també estarien acompanyats de fang. D'altra banda, el vent en conjunt bufarà fluix de tramuntana a l'oest del territori i de xaloc cap a l'est. Cap a l'est de les illes també predominarà la maror. En canvi, a ser del vent de xaloc, sí que tindrem unes condicions marítimes més tranquil·les, i tot això estarà acompanyat per una temperatura molt poc canvi respecte d'ahir. En general, ens tornarem a situar entre els 17 i els 20 graus de màxima. Ara mateix tenim a Menorca 16 graus a Ciutadella i 17 a Mahó. A les Pitiuses, 10 graus a Sant Antoni i 15 a Eivissa. I a Mallorca, 11 graus a Fornalutx, 13 a Alaró i 14 a Manacor.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7:35 minuts, encetam els esports i parlem del Mallorca, que vol acabar l'any amb una altra victòria a la Lliga. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Sí, el conjunt vermell visitarà el camp del València, un rival directe per la permanència. El migcampista Manu Morlanés, que arrossegava molèsties, finalment ha entrat a la convocatòria. El Mallorca és 14 a la classificació de 7 punts i el València 17 en 15 punts. El tècnic mallorquinista, Iago Barrasate, vol sumar davant el conjunt che la segona victòria consecutiva a la Lliga.
Hemos de una victoria que nos ha dado mucho aire y ahora sería corroborar un poco eso con otro buen resultado, ¿no? Contra un rival que ahora mismo está con nosotros ahí en la clasificación, que si nos gana nos adelanta. Y es un equipo que ya sabéis que sí, se habla mucho, puede haber tensión, pero en los momentos de verdad me está y aprieta mucho. Es el último partido del año, antes de Navidad. Seguro que va a haber un buen ambiente, que ellos van a apretar. Tenemos que hacer un buen partido si queremos ganar, pero de ganar sí que creo que daríamos un salto muy, muy, muy importante.
El tècnic també reconeix que el Mallorca necessita treure més punts fuera de casa.
Que los resultados están siendo mejores, pero fuera de casa nos está faltando, ¿no? Es verdad que ganamos en Sevilla, pero puntuamos en Oviedo, pero sin hacer un buen partido, y creo que el equipo necesita fuera de casa también reencontrarse un poco y hacer un buen partido, ojalá sea mañana, ¿no? Porque esas sensaciones de casa, si los trasladamos fuera de casa, pues no serà millor.
I el rival, el València, no arriba en un bon moment. Du tres jornades seguides sense conèixer la victòria i el seu entrenador, Carlos Corberán, només té un objectiu per al partit d'avui.
La verdad que yo me lo tomo de una forma muy clara y muy directa, ganar el siguiente partido. Es que mi objetivo es ese, ahora mismo nuestro objetivo es sacar tres puntos ante el Mallorca, y soy consciente de que vamos a tener que hacer mucho trabajo y mucho esfuerzo para poder conseguirlo, porque enfrentamos un rival bueno, con capacidad a nivel colectivo y con rendimientos individuales, como he dicho antes, interesantes, pero nos centramos en nosotros, en nuestro deseo, en nuestro compromiso, en nuestras ganas de dar la afición lo que queremos darle, que son tres puntos.
Com dèiem, per aquest partit, finalment, Iago Barrasate podrà comptar amb Manu Morlanes, ja recuperat de les molèsties que va sofrir el darrer partit contra l'Elx. En qui no podrà comptar és amb Omar Mascarell, que està concentrat en la seva selecció per disputar la Copa d'Àfrica, i tampoc amb el Pitxo Cuellar, encara lesionat. El partit començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir, com sempre, en directe per IB3 Ràdio en tota la prèvia a partir de les 7. I qui no tornarà a vestir la camiseta del Mallorca és Dani Rodríguez, que abandona el club. El jugador i el Mallorca han arribat a un acord per a la rescisió del seu contracte. El futbolista gallec posa fi a una etapa de 7 temporades i mitja vestint la camiseta mallorquinista. Dani ja s'ha acomiadat del club i també de l'afició.
Hemos sido muy, muy, muy felices durante tanto tiempo. Somos unos privilegiados, tanto mi mujer como mis hijos como yo, de haber estado tanto tiempo en una isla tan bonita como esta. Y es que solo le puedo dar gracias porque su cariño me ha llegado desde el primer día hasta el último.
El migcampista gallec ha disputat 282 partits amb el Mallorca, en el qual ha fet 32 gols i ha donat 39 assistències.
Por suerte tengo grandísimos momentos aquí, ¿no? Y el primer ascenso fue mágico para todos, no solo para mí. Y pues mi primer gol en primera, a la vuelta de primera división. Y creo que uno de los momentos más mágicos y que casi se culminan es ese gol en la final de la Copa, ¿no?
De moment, el gallec no té un acord assignat en cap equip i, per tant, es desconeix quin serà el seu pròxim destí fora de Somoix. I pel que fa a la Copa del Rei, ahir va caure una altra primera, el Getafe. El conjunt madrileny va perdre per 3-1 al camp del Burgos. L'Atlètic Club es va classificar amb més problemes dels esperats. El conjunt basc va guanyar per 0-1 contra l'Ourense de la Segona Federació, un partit que es va decidir a la pròrroga, i el Betis va guanyar per 0-2 al camp del Múrcia. I en bàsquet, l'Azul Marino rebrà demà a les 7:30 a Somoix la visita del Melilla, tercer classificat. El conjunt d'Alberto Antuña és líder i segueix imbatut després de 12 jornades. Escoltam a Maiken Siciliano, jugadora de l'Azul Marino.
Queremos, obviamente, terminar el año con el pie derecho, sumar otra victoria, llegar al 3-0. Por todo el trabajo que estamos haciendo y, obviamente, para marcar otro hito, por así decirlo, en la liga y seguir sacando diferencia para llegar al objetivo al final de la temporada. Así que un partido con muchas ansias y mucha emoción.
Demà juga l'Azul Marino i a la primera FEP altres representants balears jugaran diumenge. A les 12 el Fiu i Palma visitarà la pista del Cantàbria i a les 6 l'Estia Menorca jugarà a Melilla i el Palmer a Somoix contra l'Obradoiro.
Gràcies, Miqui. Són les 7:40.
Tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna al Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna al Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca. Com s'ha estimat? Com estimam? I per què continuem estimant? Història de l'amor, d'Agrupació Senyor Serrano, arriba al Teatre Principal d'Inca. Una sola actriu, imatges en directe i una mirada íntima i col·lectiva sobre l'amor al llarg del temps. Diumenge 21 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre, vídeo i emoció en estat pur. Entrades ja a la banda al web del teatre.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
I continuem el repàs de les notícies més destacades d'aquest matí de divendres. El Ministeri de Transició Energètica considera excessius els projectes de molins eòlics flotants previstos al nord de Menorca, tenint en compte la infraestructura elèctrica actual de l'illa. Carles Marcàs.
I és que un sol enllaç submarí és insuficient per evacuar la gran quantitat d'energia que produirien aquestes plantes en cas que s'acabin fent realitat. Ho ha assegurat el secretari general d'Energia, Jean Grisart, al Senat. Defensa que aquestes iniciatives, de les quals encara no n'hi ha cap en tramitació, no són hores d'ara viables a Menorca.
Però, efectivament, no tiene ningún sentido sobredimensionar un proyecto con respecto a la capacidad de evacuación de energía eléctrica en la medida que la retribución que se plantea para este tipo de infraestructuras depende de la capacidad de exportar esa energía. Con lo cual, si llegamos al caso que se llega a hacer un parque eólico que no es capaz de colocar esa energía, nunca llegará a cobrar por ella, con lo cual nunca llegará a ser viable.
Explicacions que ha donat en resposta el senador Cristóbal Marqués, que ha advertit que les dues plantes projectades a Menorca generarien 2480 megawatts de potència quan el consum mitjà de l'illa és de 65 i es cobreix amb energia solar.
¿Por qué se impulsan dos parques eólicos marinos de dimensiones
tan desproporcionadas respecto al consumo real de la isla de Menorca? ¿Y para quién está pensada realmente esta energía? ¿Para los menorquines o para ser enviada fuera de la isla?
La solució per poder evacuar l'energia passaria per un segon enllaç submarí que ja està projectat per abans del 2030. En qualsevol cas, Gruissart sosté que per executar-se els parcs eòlics flotants no poden generar cap impacte ambiental.
I empitjoren els indicadors de consum d'aigua, de la temperatura de la mà i de pressió humana a Mallorca. En canvi, milloren lleugerament les dades de conreus ecològics, energia renovable i fondejos sobre posidònia.
Dades de l'informe de sostenibilitat 2024 que també fa èmfasi ara en la qualitat de les aigües del bany que han, de fet, han pitjorat en els darrers anys. De fet, els problemes associats al cicle de l'aigua són els més importants, ara per ara, segons ha indicat a Mallorca Preservation, que ha elaborat l'estudi. Anna Riera és la directora executiva de la Fundació.
Aumenta la pressió humana i això hace que necessitemos más agua y porque encima cada vez pues si llueve menos y si no llueve menos, pues el régimen de lluvias va cambiando. El nivel de explotación de los acuíferos hace que tengamos poca agua y que además la que tenemos no esté en buena calidad porque se salinizan. Entonces, esto yo creo que es uno de los principales retos que tiene Mallorca y creo que realmente requiere de hacer una inversión seria en infraestructura del ciclo del agua.
Així mateix també han davallat les xifres de reciclatge i actualment el 80% dels residus que es produeixen a Mallorca són de rebuig. L'indicador estructural és l'índex de pressió humana, que creix gairebé el 4% des de 2019. Aquesta dada es basa en el creixement demogràfic i en les dades d'afluència turística.
I vols parlar, mare, de pressupostos? Ara molt lamenta la paràlisi en què assegura que està l'actual equip de govern, la seva ineficient gestió econòmica i l'incompliment de compromisos. En aquest sentit, critiquen que el consistori vulgui aprovar un pressupost com si es tractés, diuen, d'un simple tràmit. La formació posa el focus en el problema de la potabilitat de l'aigua i demana a l'Ajuntament que se centri a resoldre aquest problema. A més, demanen que es constitueixi un grup de seguiment de les dues formacions i que es reuneixin de manera periòdica. Jordi Tutzó, portaveu d'Aramó.
Si hi ha un compromís públic clar per part del PSOE per presentar projectes reals en terminis d'execució concrets, Aramó votarà a favor del pressupost de 2026. Perquè el que Aramó vol és fer possible que s'apliquin solucions reals als problemes reals de la ciutat.
Mentrestant, a Formentera, el Consell no ha pogut presentar els pressupostos del 2026 per un defecte de forma. Tampoc han aconseguit consensuar els comptes per poder aprovar-los. Si abans del pròxim any no s'arriba a un acord, dia 1 de gener es prorrogarà automàticament el pressupost de 2025. Elena Trinidad.
Durant tota aquesta setmana, el govern en minoria de Sa Unió ha mantingut contactes amb els partits de l'oposició, gent per Formentera i PSOE, i el conseller no ha escrit Llorenç Córdoba per consensuar el pressupost de 2026. De moment, però, les negociacions no han estat fructíferes, ho explica el conseller d'Economia, Javier Serra.
Vàrem agafar els pressupostos, les seves propostes, les vàrem incorporar en el pressupost, vàrem presentar una proposta de pressupost sempre oberta a negociació. De fet, vàrem seguir fent reunions per seguir negociant. De fet, vàrem aportar tota la documentació, tota la informació que se'm va demanar i seguim amb aquestes negociacions per aprovar-lo quan abans.
Sa Unió vol seguir amb les negociacions per tractar de pactar els pressupostos abans de final d'any, però des de l'oposició veuen complicat arribar a un acord en el que queda de més. Escoltam el conseller de PSOE, Rafael Ramírez, i el de Gent per Formentera, Rafael González.
Que ha habido alguna reunión, es cierto, con el equipo de gobierno para incluir pues alguna parte de la visión, las políticas más del que el Partido Socialista cree que son necesarias para la isla, que no estaban recogidas en el documento que se nos ha presentado, con lo cual, creemos que todavía falta mucho.
Si va a un acord el 2025 amb 6 punts d'acord i no s'ha complert ningú dels 6, per començar esperàvem que l'esborrany de pressupostos recollís aquests 6 punts, que no ha passat ni això.
Dia 1 de gener, si no s'ha aprovat el pressupost de 2026, es prorrogarà automàticament el de 2025. Els partits seguiran negociant per aprovar els comptes en un ple extraordinari o en l'ordinari, això sí, ja del mes de gener.
I a Eivissa, famílies d'infants i treballadores de l'escoleta de Can Cantó s'han mobilitzat davant la preocupació que la gestió del centre de 0 a 3 anys i que pertany a l'Ajuntament d'Eivissa passi a mans del govern. Ivonne Aranyó.
Les famílies han donat suport al personal del centre. Denuncien que l'equip de l'Escoleta no ha rebut cap explicació i que el personal duia molt de temps suportant les obres d'una ampliació que no podran gaudir perquè, segons ha assegurat el consistori, traslladen el seu lloc de feina a l'Escoleta de Vila, que passarà de tenir 4 a 12 educadores. Andrea Torres és usuària de l'Escoleta de Can Cantó.
Estas educadoras esperaban con muchísima ilusión la ampliación del centro. Ellas están desde el primer día, llevan aproximadamente unas 15 años, 20 años aquí y justamente se han enterado por casualidad de que ellas no van a poder estrenar las nuevas instalaciones.
Temen que quan l'Escoleta passi a mans del govern es perdi l'horari ampliat de 7:30 a 3:30, que s'externalitzi el servei de menjador i que es perdi el servei d'escola d'estiu. Per això han presentat al·legacions al decret consistorial que permet el canvi de gestió i que encara està pendent d'aprovació. Irene López és portaveu de les famílies afectades.
Altres escoletes de conselleria són de 8 a 3, no tenen escola d'estiu i clar, tot això ens provoca molta angoixa perquè no ens garantitzen 100% i només es garantitzen fins al 31 d'agost del 2026.
El consistori assegura que el personal de l'Escoleta mantindrà les seves condicions i que, a més, es reforçarà la plantilla existent. També garanteix l'escola d'estiu de 2026 i diu que l'Escoleta podrà oferir servei per primera vegada durant els 12 mesos de l'any.
I continuem ara amb una notícia destacada d'aquesta matinada. Els líders de la Unió Europea han acordat finançar Ucraïna amb 90.000 milions d'euros els anys 2026 i 2027. Ara bé, pel préstec no es recorrerà de moment els actius russos congelats, sinó a fons que haurà d'avançar la Unió Europea.
I això vol dir que la Unió s'haurà d'endeutar, per tant, en els mercats de capitals. Així ho ha anunciat aquesta mateixa matinada el president del Consell Europeu, Antonio Costa, una injecció de capital per rescatar Kyiv dels estralls de la guerra amb Rússia.
We will provide a loan backed by the European Union budget.
El primer ministre portuguès confirma que l'acord suposa un préstec de 90.000 milions d'euros per salvar les finances d'Ucraïna els pròxims 2 anys, tot i que no agafaran, ha dit de moment, els actius russos immobilitzats per les sancions a la Unió. Això després que els líders europeus hagin ajornat aquesta opció per discrepàncies. Així n'ha parlat el president espanyol Pedro Sánchez des de Brussel·les.
La Unión Europea debe apoyar financieramente a Ucrania y lo tiene que hacer por razones morales, como él ha defendido, por razones de justicia y también porque es legal, porque hay una legalidad internacional que apoya esta decisión.
L'acord de préstec s'ha signat finalment sense el suport d'Hongria, República Txeca i Eslovàquia.
I ja hi ha data per la declaració del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, com a testimoni en la investigació judicial de la Dana. Serà passades les festes dia 9 de gener, a partir de les 9:30 del matí.
3 dies després, de dia 12, es farà el cara a cara entre l'exconsellera de l'Interior, Salomé Pradas, i qui era cap de gabinet d'Amazon, José Manuel Cuenca, qui nega els whatsapps aportats per Pradas a la causa en els quals ell demanava no confinar la població, tot i la gravetat de les pluges que varen deixar 230 morts a la comunitat. La jutgessa interrogarà a Feijóo per aquestes declaracions que va fer 2 dies després de la Dana.
Desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuve informando igual que ayer.
I el jutge Peinador arxiva definitivament la causa contra el delegat del govern espanyol a Madrid, Francisco Martín, en el cas Begoña Gómez, això després que l'Audiència Provincial en rebutjés la imputació.
Ara l'instructor ha remès a més una interlocutòria en la qual assegura que resulta plenament acreditat que l'investigat no ha participat en el delicte de malversació de cabals públics pel qual era investigat. Ell es mostra alleugerit després de conèixer la decisió.
Pues la satisfacción de que eso haya terminado, pero no el alivio completo porque desafortunadamente sigue habiendo personas honestas, personas que siguen estando sometidas a esa presión injusta y cruel y creo que cuanto antes todo termine en nada, porque nunca ha habido nada, pues será mejor.
I el Partit Popular ha citat al Senat l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, per declarar en la comissió del cas Koldo.
Segons la portaveu del PP a la cambra altra, Alicia García, l'exmandatari socialista, hauria d'explicar quin va ser el seu paper en el rescat de Plus Ultra i quina és la seva relació amb els directius de l'aerolínia investigats per un presumpte delicte de blanqueig de capitals. El PSOE assegura que el PP sotmet el Senat a un desprestigi absolut.
7:52 minuts. Sortim a l'estadio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Arriba Nadal i amb ell la tradició de fer un tassó de llet de Malla amb algun dels dolços típics d'aquest temps, com les coques de patata. La llet de Malla és una beguda elaborada amb aquesta fruita seca, aigua, sucre, llimona i canyella, una tradició que s'ha mantingut viva fins avui tant a l'àmbit familiar com l'espai públic. Un exemple destacat és la fira de la llet de Malla d'Esplada a Marratxí, que es fa aquest cap de setmana. Aprofitant aquesta data, obre les portes una nova botiga especialitzada amb aquests productes derivats de la Malla. Allà hi ha el nostre company Toni Escanelles. Toni, bon dia.
Bon dia, és així. Aquest cap de setmana Esplada Natesa se converteix, podríem dir, en la capital de la llet de Malla i de la Malla en general. Hem explicat que aquesta vinculació en Nadal data del segle XVII, quan els frares mínims de Santa Maria del Camí, que eren vegetarians precisament, la varen introduir com una alternativa vegetal a la llet d'animal, com ha estat també al llarg de la història fins en aquests dies, i sobretot en períodes d'abstinència, sobretot quan venien les festes. Una pràctica que amb el temps es va estendre també a les cases i que ja ha quedat associada a les celebracions nadalenques. I precisament al carrer Camp Frontera 22 d'Esplada Natesa està a punt d'obrir una botiga dedicada específicament a això, i el seu propietari és el Llum Monà, que ja és amb nosaltres. Bon dia.
Bon dia.
D'entrada, això de la botiga arriba perquè la fira se fa aquí o ja hi havia tota la vida de tradició en el pla de Malla?
Sí que hi havia tradició i seguirà sent tradició perquè m'agrada seguir les tradicions.
Com va ser aquesta idea de m'explicaves abans que primer elaboraves dolços i a poc a poquet has anat fins a la idea d'obrir una botiga especialitzada en això?
Sí, bueno, vaig començar fent pa, després dolços, tot amb producte d'aquí de Mallorca, i aprofitant que tenia un local de la meva predina, que tenia una merceria, vaig decidir pegar bot i obrir un obrador i una botiga.
Quins productes posaràs a la venda? Amb quin gènere faràs feina?
Amb farines d'aquí a Mallorca, de xeixa, de blat mort. També hi haurà cremadillos de llet de Malla, que jo els hi dic cremadillos de Sant Llàtzer, en el patró d'aquí. També hi haurà coques de patata, torrons de tot tipus, amargos, mantecados, i tot fet amb ingredients d'aquí de Mallorca.
Clar, perquè realment la Malla combina molt en els dolços. Hi ha moltíssim de dolços que coneixem i pot ser que no coneixem que se poden fer també amb Malla.
Sí, és així, sobretot en Nadal. Vull dir, Nadal, la Malla és ingredient estrella.
Passa per un bon moment la Malla illenca, és dir, és suficient en la producció local per poder elaborar tot això que fas comptes fer?
Això, la veritat que no ho sé, però sí que dir-te que la Malla de Mallorca té unes característiques per soli, vull dir, que la fa molt més gustosa que una, per exemple, de Califòrnia.
M'ha dit també que, a banda d'obrir la botiga, a la fira, normalment tu ja tens un trast allà on també vens els teus productes.
Sí, sí, des de fa, no sé, 7-8 anys que m'he dedicat com a hobby, i fa 4 anys vaig fer-me autònom i sempre he tingut un estant a la fira. I aquest any, en vez d'estant, tindré un local.
Això mateix. I de res, una botiga que deien que, com la fira mateix, reforça aquest valor simbòlic identitari d'una beguda vegetal que, més enllà de gastronomia, representa també història, territori, memòria col·lectiva associada a Nadal. I això, companys, és tot des d'Esplada Natesa.
Gràcies a la nova beguda que s'associa, com deia Toni Escanelles, la llet de Malla al Nadal. I continuem parlant d'aquestes celebracions.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Tot va tan bé i també tan malament.
És que han sabut que David Ordines i Magdalena Serra seran els responsables de conduir el programa especial de les campanades a IB3 Televisió, que encetarà el 2026. Un programa que faran des de la plaça de Cor de Palma. És part de la programació específica de les festes que fa aquesta casa i que combina entreteniment, cultura, música i emissions en directe.
I per suposar programes adaptats a aquestes dates com Jo en sé més que tu, Web, Quina fira o Terra de sabors. I vos hem de contar que entre les principals novetats hi ha l'estrena del programa Nadal en tots els sentits, conduït per Marc Garau i també de la sèrie Killing Madó Pareta. La grella també s'incorpora a concerts, l'emissió del tradicional cant de la Sibil·la, ja ho sabeu, des de la Seu de Mallorca, i el concurs de cants de pastor el dia de Nadal. La programació especial es complementarà amb el missatge institucional de cap d'any de la presidenta del govern, Marga Proens, i amb una cobertura destacada a IB3 Ràdio, que oferirà programes especials des de les campanades també i continguts temàtics al llarg de tot el període festiu. Per alguns, Nadal ja ha tocat sostre nit. Fa unes hores va tenir lloc el Grammy, el ja mític Nadal Eclèctic, que per si encara queda algú que no el conegui, és una gala on s'agafen músics balears, es mesclen entre ells i se'ls proposa un tema i ells no poden fer més que interpretar-lo. N'és exemple aquest, I Want It That Way, que interpretaran, atenció, Juanjo Montserrat i O.R. Intertistes varen voler prendre part d'aquesta experiència única i repetible que presentaren, per cert, els companys d'aquesta casa, Josep Salmerón i Marc Coll. I els artistes encantats d'aquesta festassa de cap d'any on es troben, es posen al dia i també interactuen. I això al públic li encanta i es nota, hem de dir, de valent. Escoltam per aquest ordre Pedro Andreo, Maria Gabriela de Nineta, Fabi Bové de Negre i també Antoni Mulat.
És una festa eclèctica, efectivament. A més, que hi ha coses inèdites, i el que passa avui vespre no passa moltes vegades, no passarà mai més, segurament.
L'any passat estava per allà ficada i vaig dir a un amic meu, ah, t'imagines que l'any que ve podem participar? I ha resultat que sí.
És un dia que ha una energia molt especial, perquè pots veure tots els músics junts dins un àmbit, a lo millor, un poc més relaxat.
I és el dia que tothom coincideix en el mateix puesto, que m'esperàvem el dia, que feia un poc de juerga, i la gent també està a tope sempre, o sigui que és una festa.
I amb tots ells, Joan Miquel Oliver, també així, Oliva Trencada, Ànima Osparrec, una gentada, val a dir, que va fer aquest dijous la festa més important de Nadal, i això que encara no ha començat.